Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Obrim aquesta tercera hora amb el català al carrer i la seva secció estrella al concurs. D'aquí a uns minuts ja obrirem línies i podreu jugar amb nosaltres, aprendre i tenir opcions de guanyar un llibre. Comencem però saludant la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ens acompanya ja a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Teresa, aquests dies toca parlar de cursos perquè heu començat un nou trimestre i avui tens números que ens podran ensenyar una mica l'interès que hi ha per aprendre català, com ha anat aquest primer trimestre del 2021.
Sí, tenim així quatre dades, però que sempre està bé de tenir-les clar, de veure com ha funcionat tot plegat en aquestes circumstàncies diferents en què ens trobem ara. Ara ja fent recompte de com han anat les inscripcions, doncs aquest mes de gener s'hi han inscrit unes 19.800 persones. Tot i que l'oferta ha estat en línia i virtual, no hi ha hagut els cursos presencials, que eren els més tradicionals que sempre hem ofert nosaltres, doncs la demanda ha estat molt alta també, igual que el mes de setembre, és més o menys similar.
Parles de tot Catalunya.
Sí, això és de Catalunya, Vilafranca i el Penedès sol, no. Tot Catalunya, unes 19.800 persones. També hi havia les dificultats de fer la inscripció en línia, perquè no, sempre s'havia fet presencialment, anàvem als serveis, els interessats, les persones interessades, i fèiem les inscripcions presencialment. Ja des del setembre i també ara ha estat en línia, hi ha hagut una gran saturació de visites, la plataforma es col·lapsava, vull dir que ha tingut les seves dificultats per aquesta gran demanda que hi ha hagut d'informació i finalment d'inscripcions, o sigui que... Que bé, això és una cosa a tenir en compte de cara al proper trimestre, saber que hi ha aquest gran interès i, per tant, preveure que les plataformes doncs, no se saturin ni es col·lapsin tant.
Toca millorar, no?, en aquest
sentit. Sí, la part tècnica s'ha doncs, de millorar perquè sigui més àgil, més ràpida i no hi hagi bloquejos. D'aquestes 19.800 persones que dèiem, doncs unes 14.000 corresponen a alumnes dels nivells inicials i bàsics, o sigui, els primers nivells de les persones que volen començar a aprendre, a entendre el català i començar a parlar-lo una mica. Això representa un 70,5% del total, per tant, és una xifra molt alta. El setembre va ser un 71%, per tant, més o menys similar. I la resta, el 29,5% restant, doncs, són els altres nivells, elemental, intermedi, suficiència i el superior. De fet, és una aposta del Consorci fer molta oferta d'aquests nivells més bàsics perquè les persones que arriben doncs, puguin ja començar-se a entendre una mica en català i després doncs, anar oferint els altres nivells perquè vagin millorant el nivell de llengua o per les persones nascudes aquí que també ho vulguin millorar, l'oferta hi és, però la gran oferta que es fa és d'aquests nivells inicials i bàsics. I també podem saber la procedència de les persones inscrites. El nombre més alt d'inscrits provenen de l'Amèrica del Sud, Amèrica Central, que és un 36,8%. Llavors, provinents del nord d'Àfrica hi ha un 9,4%. I d'Àsia i Oceania, més o menys un 4%. Per tant, la gran majoria és d'Amèrica del Sud i Central. Aquestes són les dades que de moment podem tenir d'aquestes darreres inscripcions.
I si, a banda d'inscriure's als cursos i aprendre català, voleu certificar aquest aprenentatge i, per tant, examinar-vos, ara també hi ha inscripcions obertes per a les proves de català.
Exacte, per les persones que potser no han pogut accedir a un curs o no els ha interessat fer un curs o ja tenen un nivell suficient però volen tenir aquest certificat que ho demostri, doncs des d'ahir, justament des del dia 1 de febrer fins al 17, hi ha temps per fer la inscripció a aquests certificats per examinar-se per lliure. S'ha de fer a través de la web de la Generalitat, l'apartat de tràmits, tràmits GenCat, i allà tot el procediment també és en línia. Ara tot funciona així també, tot i que els certificats ja fa temps que es fa així. Les proves seran entre el maig i el juny, i com sempre es pot escollir la localitat per fer la prova, perquè les proves són presencials, això sí, continuen sent presencials.
I al Penedès hi ha diverses localitats on es podrà fer la prova?
Com sempre n'hi ha a Vilafranca i a Vilanova, depèn del nivell, pot ser un lloc o pot ser l'altre. S'ofereixen tots els nivells, en dates diferents, les proves sempre són en dissabte i s'ha de pagar una taxa, tot i que aturats i jubilats ho tenen gratuït, i també hi ha reduccions per famílies monoparentals o nombrosa. I la resta, doncs, s'ha de pagar la taxa, depèn del nivell.
Teresa, com que el programa arriba al Baix Penedès, suposo que al Vendrell també es podran fer aquestes proves.
Sí, exacte, veus, això no ho he tingut en compte. A veure, què tenim aquí? Hi ha Tarragona, al Vendrell? Crec que no. Jo diria que al Baix Penedès...
estan orfes.
Sí, van a Vilafranca o van a Tarragona. Que sempre ha estat així, eh?
Sí.
Jo diria que sí. Veig que no hi ha oferta al Vendrell. Tarragona.
Tarragona
sí,
o Vilafranca.
O Vilafranca, depèn de la població del Vendrell, sempre... Ai, del Vendrell, del Baix Penedès.
Clar, des de Sant Jaume dels Domenys els hi surt molt millor venir a Vilafranca.
Exacte, sí. Doncs bé, aquesta és l'opció que tenim pels certificats, que això, fins al dia 17 de febrer hi ha temps per pensar-s'ho.
D'aquí a uns minuts obrirem línies i farem concurs. Si us sembla, escalfem amb un primer parell de frases i aneu pensant la resposta.
Una setmana més, fidel a la cita, la que ens acompanya aquí els...
Digues, Teresa.
Va, doncs vinga, en deixem en alguna perquè així els oients vagin pensant. A veure, per jugar a escacs és millor utilitzar un tauler de fusta. O bé podem dir, per jugar a escacs, és millor utilitzar un taulell de fusta. Què us sembla? Utilitzem un tauler de fusta o un taulell de fusta? Aquestes són les dues opcions. Per què aneu pensant mentre escoltem la Sílvia?
Això mateix. I aneu pensant i ara sí anem a Ràdio Sant Sadurní perquè ens parlin d'etimologia.
Una setmana més, fidel a la cita, la que ens acompanya aquí als estudis és la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com anem?
Molt bé, Ali. Molt bé.
Estrenem mes de febrer i agafem el fil del que ja hem començat, de fet, la setmana passada, oi?
Sí, exacte. Continuem amb epònims, concretament amb epònims, amb paraules que provenen de noms propi de persona. I avui començarem parlant dels noms de dues peces de vestir, els leotards i els pantalons.
Molt bé, som-hi, a veure què tal.
Sí, doncs leotards ve de Jules Leotard, que era un acròbata francès. Un acròbata francès que es presentava en les seves actuacions amb unes mitges de tela elàstica, molt cenyides al cos, cosa que li permetia una gran llibertat de moviments. I bé, i aquest acròbata era molt popular i aquesta peça de vestir es va com acabar dient amb el seu cognom. Els pantalons, el nom ens ve de Venècia. Entre el segle XVI i XIX es feien moltes obres de la comèdia de l'arte, un dels personatges més característics que apareixia en aquestes obres de la Comèdia de l'Arte era Pantaleó, que era un nom molt comú a Venècia, ja que Sant Pantaleó, que era un màrtir cristià, n'era un dels patrons. I aquest personatge portava unes calces ajustades a les cames i lligades a la cintura. I d'aquí bé, es va fer també molt popular i com que es va representar la Comèdia de l'Arte es representava a tota Europa, aquest personatge també era molt popular i aquesta peça de vestir doncs, es va començar a fer servir i es va posar amb el nom de pantalón i pantalons.
Leotards i pantalons?
Sí.
Què més tenim avui?
Doncs tenim sandwich, que en català és sandwich. Sandwich és una paraula catalanitzada, tant la fonètica com l'ortografia, en català és sandwich, i ve del comte de Sandwich. La sabies aquesta?
Aquesta sí.
Aquesta la sabies, eh? Doncs bé, el comte de Sandwich, que sembla que era un home que es deia John Montagu, era un aristòcrata anglès, i sembla que li agradava molt jugar a cartes, i llavors, per no haver-se d'aixecar de la taula de joc, doncs es feia servir unes llesques de pa amb carn al mig i bé, que es van popularitzar també i bé, d'aquí ve sandwich, sandwich.
Ja la sabem aquesta, doncs, mira. Sí. Cada vegada que ens en fem un,
pensarem en el compte de sandwich. I avui parlarem també de la paraula saxòfon o saxofon, que en català es pot dir de totes dues maneres, amb accent a la O, la penúltima O, saxòfon, paraula plana, o saxofon, paraula aguda. Doncs bé, aquest instrument musical que no té gaire més de 150 anys, el nom li ve del seu creador, Antoine Joseph Sax, fabricant d'instruments musicals. El va construir amb la voluntat de millorar el clarinet pel que fa a la intensitat i a la força. Doncs és un instrument també que té nom, que prové del nom d'una persona. No sé si tenim temps.
Tenim temps per una darrera encara.
Una darrera. Bé, el que tinc ara són algunes, així molt, molt curtetes. Per exemple, en el camp de la ciència n'hi ha moltes, hi ha molts, és que n'hi ha molts, d'epònims no els acabaríem. Però bé, te'n diré algunes. Per exemple, llet pasteuritzada, doncs pasteuritzada, aquest adjectiu ve de Louis Pasteur, que era un microbiòleg francès. L'amor platònic, platònic, un adjectiu també, ve del filòsof grec Plató.
Doncs fins aquí, Sílvia Catassús, de l'Oficina Català de Sant Sadurní. Moltíssimes gràcies per ser un dia més amb nosaltres i fins la setmana vinent.
Fins aviat.
Sempre ens sorprèn la Sílvia amb aquests epònims, avui el del sandwich, per exemple, divertit.
Sí, i tant, molt bé. Tot és molt curiós de saber i d'aprendre aquests orígens, eh?
Vinga, ara sí, arriba el plat fort d'aquest català al carrer. Esteu esperant, cobrim línies, doncs totes per vosaltres. El 93-827-2626 queda a la vostra disposició perquè truqueu i jugueu i concurseu amb nosaltres. Hem dit ja una primera frase abans de donar pas a Ràdio Sant Sadurní, a la secció d'etimologia. Recordem aquell parell de paraules, Teresa?
Sí, la primera frase que teníem era: per jugar a escacs és millor utilitzar un tauler de fusta. O bé, per jugar a escacs és millor utilitzar un taulell de fusta. Hay que veure quina d'aquestes dues paraules us sembla que és l'adequada en aquest cas, quan parlem de jugar a escacs. Un joc que ara últimament s'ha posat molt de moda, es veu?
Sí, hi ha una sèrie en una plataforma que ha revolucionat els escacs.
Ara tothom torna a tenir ganes de jugar-hi.
Diem una segona parell de paraules, de frases?
Molt bé, l'altra. Últimament, quan vaig a dormir, em costa molt agafar el son. O bé, últimament, quan vaig a dormir, em costa molt agafar la son. Aquí ja veieu que és una qüestió de gènere, si posem masculí, si és una paraula masculina o femenina. En aquest cas, què direm? Agafar el son o agafar la son? Va, aquí filem una mica més prim, però bé, jo crec que es pot saber.
I tant, truqueu. Saludem la Rosa Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Rosa Maria, tens un parell de frases per triar, com vulguis.
A la que vulgueu vosaltres.
Va, doncs comencem per la primera.
Doncs va, tauler.
Tauler, molt bé. Tauler de fusta, No parlem de taulell, sinó que parlem de tauler, tot i que són paraules que s'assemblen.
El taulell seria de despatxar, no?
Ah, exacte, d'una botiga, d'un comerç, així que allà és on tenim el taulell. Molt bé, perfecte.
Vale.
Jugues a escacs, tu?
Ai, no, vale, no, val.
Ai. D'acord, d'acord. Això del val tampoc va la bé, no?
Sí, tampoc.
Vinga, doncs d'acord, molt bé.
D'acord, molt bé, gràcies.
Gràcies, Rosa Maria, tens el número 1. Sort.
I perdó.
Vinga.
No,
i ara, que vagi bé.
Adéu,
bon dia, Rosa Maria. I ara saludem l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com anem?
Bé, de moment bé.
Vinga, doncs, que segueixi així.
Molt bé.
Esperem.
Doncs va, Eulàlia, a veure què et sembla. Toca la segona que havíem dit avui,
Jo anava per la primera, però estava penjat.
Va, doncs, però la segona també me la sabràs dir, no?
Aviam, no ho sé, és que no l'he sentit de bé, perquè llavors estava en tràmit de trucar i no...
T'ho repeteixo.
No és algú de la font, però no sé ben bé...
Exacte, doncs mira, la frase diu: últimament, quan vaig a dormir, em costa molt agafar el son. O bé, últimament, quan vaig a dormir, em costa molt agafar la son. Què costa agafar, el son o la son?
Jo diria la son.
La son. Doncs
malament.
No.
És el son.
Sí, sí, sí. Sí,
no,
sí.
No, diguem el son, però agafar el son, sí, sí.
Clar, hi ha un matís...
El sueño és en masculí.
Un matís que no vol dir el mateix, el son, que la son. Ara ho expliquem una mica la diferència, però en aquest cas el que agafem és el son.
El son,
sí.
Vale. Vinga.
D'acord. Ara no se t'oblida, Eulàlia.
Avui he fallat.
Bé, no passa res. Així aprens. Tens el número 2, molta sort.
D'acord, gràcies.
Vinga,
adéu-siau.
Adéu. I amb el número 3 saludem una altra Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, benvinguda.
Hola.
Hola. Bé, t'he de dir una frase nova, dues, vaja. Hauràs d'escollir. Vinga.
D'acord.
A veure. La fletxa assenyala la ruta de l'ermita del Puig. O bé, la fletxa senyala la ruta de l'ermita del Puig. La diferència és entre assenyala o senyala. Què et sembla? Una fletxa, què fa? Assenyala o senyala?
Assenyala.
A veure, com ho has dit, que no t'he entès bé.
Assenyala.
Assenyala. Amb la A al davant,
Sí.
Doncs d'acord, molt bé, ho has encertat. Assenyala, pensem que el fet d'afegir-hi aquesta A fa que a l'escriure-ho hi hàgim de posar dues S's. Assenyala. Molt bé, l'has encertat.
Molt bé.
Bingo, Eulàlia, número 3 per tu, sort.
Gràcies,
bon
dia.
I bon dimarts. Adéu-siau.
Adéu.
Teresa, llança un parell de frases més i comencem a explicar-nos.
Això, quines diferències hi ha en tot això. L'altra que teníem, a veure... L'explosió de gas va aterrir el veïnat. O bé, l'explosió de gas va aterrar el veïnat. Què us sembla, que el va aterrir o el va aterrar? Aquesta és la que tenim a punt. Va, a veure els oients si s'hi animen.
Només hi ha una vocal de diferència.
Sí, poca
diferència. O una I o una A.
Exacte, aterrir o aterrar, en aquest cas.
Truqueu-nos al 938172626 i seguim donant números pel llibre que no m'ha explicat quin era avui. Doncs avui regalem El viatge meravellós de Nils Holgersson per Suècia. És de l'autora Selma Lagerlöf, Premi Nobel de Literatura. De fet, va ser la primera dona a rebre el Nobel de Literatura l'any 1909 i la primera que va entrar a l'Acadèmia Sueca, els seus contes i les seves novel·les, com aquest viatge meravellós, que ara es presenta en traducció catalana i que avui regalem, publicat per Adesiar Editorial, són tinguts per clàssics de la literatura sueca. Un llibre que disfrutaran tant els més joves com els grans de la casa. Aquest viatge meravellós de Nils Holgersson per Suècia, traduït al suec per Lluís Solanes i acabat d'editar per Adesiar. Aquest és el premi. Teresa, mentrestant, hem quedat que era tauler d'escacs. Si tu proposaves tauler o taulell?
Sí, exacte, com ja hem dit la Rosa Maria. Tauler, exacte. El tauler és això, una peça de fusta plana, amb poc gruix, que s'utilitza, per exemple, per fer jocs, aquests jocs de taula. A partir de taula, doncs tenim aquest derivat que és tauler, que si ho escrivim ha d'acabar amb R, tauler d'escacs, tauler de dames, o molts altres jocs que tenen un tauler per jugar. O també podem parlar d'un tauler d'anuncis, la fusta que es penja en una paret per posar-hi avisos, anuncis, per cridar l'atenció, posar-hi alguns cartells, això també és un tauler. I en canvi un taulell, doncs, és una taula llarga, normalment més o menys estreta, que serveix per ensenyar el gènere als compradors en una botiga, en un bar, també podem parlar de la barra del bar, però també podem parlar del taulell. En aquests casos parlaríem de taulell.
Arriben trucades al 938172626. Montserrat, bon dia.
Bon dia. Dieu-me vosaltres perquè us he agafat el vol.
Ai. Va, et dic la que tenim pendent.
Digue'm.
A veure, l'explosió de gas... Sí. Va aterrir el veïnat. O bé, l'explosió de gas va aterrar el veïnat.
Aterrir.
Molt bé, van quedar molt espantats. Això diem que s'ha de dir aterrir. El verb és aquest. Molt bé.
Perfecte. Arribar i moldre.
Montserrat, el 4.
4, molt bé.
Que tinguis sort. Adéu-siau.
Adéu.
Bon dimarts. I saludem la Montse. Bon dia.
Bon dia.
Montse, també el vol. La Teresa et planteja una frase i vinga, pim-pam.
Va, que també és una de fàcil, a veure. Aquella malaltia l'ha deixat completament esclafat. o bé aquella malaltia l'ha deixat completament aixafat.
Aixafat.
Aixafat. Això és una paraula que utilitzes en aquest sentit?
Sí, penso que sí.
Una malaltia, una grip, una Covid, sí. T'ha deixat completament aixafat, hem de dir, i no esclafat. Molt bé, doncs encertat.
El 5 per tu, que hi hagi sort.
Bon dia.
Fins aviat.
Adéu.
Adéu-siau. Ens queden 3 minutets i tenim explicacions pendents. Per exemple, agafem el son. Per què no agafem la son?
A veure, en masculí, son vol dir el son, vol dir aquest estat que estem en una situació de descans, no? Entre la consciència i la inconsciència, diguem, i podem dir que tinc un son tranquil, que tinc el son fort, el son lleuger, o sigui, és quan ja tu estàs dormint, realment ja dorms. En canvi, la son en femení són les ganes de dormir. Puc dir que tinc molta son, però encara no estic dormint, o tinc una son que no m'hi veig. Doncs en aquests casos, no sé, explica'm alguna cosa a veure si em fas passar la son. En aquests casos que tu tens ganes de dormir però encara no dorms, això és en femení. Per tant, per això diem que em costa molt agafar el son, el fet de poder dormir completament.
Fila prim, el català en aquest sentit.
Bé, sí, sí, però és un ús habitual. I encara hi ha una frase feta que és treure's la son de les orelles, que això és en un sentit figurat que vol dir espavilar-se.
Assenyalem a mà davant i dues esses la ruta.
Sí, això d'assenyalar, doncs assenyalar vol dir o designar amb el dit alguna cosa, no? Allò que dius, no assenyalis que és de mala educació, doncs això és assenyalar, o també en el sentit d'indicar, de manifestar, el conseller va assenyalar els objectius del govern o van assenyalar un dia per la reunió, això, sinònim d'indicar també és en va, assenyalar. I en canvi, senyalar vol dir físicament un senyal en alguna cosa. Cal senyalar la roba amb el nom, una ferida que deixa un senyal, algú. Senyalar és realment posar una marca. En el sentit d'omplir un qüestionari, per exemple, tant es pot fer servir assenyalar com senyalar, perquè si dius assenyaleu la resposta correcta, doncs estàs volent dir indiqueu quina és la resposta correcta. Però també si diem senyaleu la resposta correcta, esteu dient que hi poseu una creu, per exemple. Per tant, en algun tipus de formularis que s'han d'omplir, podem dir les dues coses, tant assenyalar com senyalar.
Quina és la diferència entre aterrir i aterrar?
Bé, aquest és molt simple. Aterrir és causar terror, causar por, i aterrar o és fer caure a terra, o bé en el sentit d'uns aparells voladors, un avió, una aeronau, un ocell, doncs que agafen terra, que aterren en un aeroport, per exemple.
I una malaltia, una grip, ens pot deixar aixafats,
sí.
No pas esclafats.
Exacte, aixafar és això, perdre la força, el vigor, l'energia, això és aixafat, quedar aixafat. I en canvi esclafar ja seria fet miques, a partir d'una pressió molt forta, doncs podem esclafar nous, podem esclafar avellanes, esclafar algú contra la paret, però no és en el sentit de perdre l'energia i el vigor, Doncs bé, em sembla que avui ho hem resolt tot, ja,
sí,
ràpidament.
Sí, i tant. Tingut. Amb 5 trucades hem fet molta feina.
Sí, sí, sí.
I ara ens queda el darrer tràmit, regalar aquest fantàstic llibre, aquesta traducció d'un clàssic de la literatura sueca. Surt un número, és el 4. Per tant, Montserrat, número 4. Quan vulguis, passa per Ràdio Vilafranca a recollir El viatge meravellós de Nils Holgersson per Suècia. Teresa, gràcies i bona setmana.
Igualment, fins dimarts.
Ara són 12:45, us deixem amb el tercer flash informatiu que ens acostarà el Sergi Anson i seguim amb les pantalles que ens acosta el Carles Gala.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Doncs és moment de fer aquest darrer apunt, aquesta darrera aproximació a l'actualitat a nivell local i comarcal dins del Penedès en xarxa. Com us ha comentat la Sílvia, des de la redacció es parla Sergi Anson. Comencem recordant que Càritas ha adaptat els seus serveis a les necessitats actuals, tot reduint també, per exemple, el nombre d'alumnes dels cursos formatius. L'any 2020 ha estat complicat i ha comportat per a totes les entitats canvis en els seus projectes de futur. Càritas, per exemple, ha hagut d'adaptar la seva activitat a les noves realitats fruit de la pandèmia i variar les seves previsions després d'iniciar el curs 2019-2020 amb normalitat. A partir del mes de març i amb l'inici del confinament i les restriccions, Càritas va haver de suspendre projectes com ara el repartiment de roba i les classes de formació per a infants i adults. Quan va ser possible, van anar recuperant i adaptant-se a les noves normatives sanitàries en espais alternatius i mirant de facilitar també eines i suports telemàtics per poder oferir la formació als infants i als adults. Miquel Aiguader, treballador social de Càritas a Vilafranca, apuntava que va ser la manera de mantenir l'activitat fins a finals de juny del 2020. Per exemple, també des de la coordinació dels voluntaris que fan aquest reforç educatiu, Maria Dolors Oliver destaca el gran esforç fet per la persona responsable per mantenir el contacte i el suport també amb els infants. Al setembre de 2020, quan es va reprendre el curs, amb les dificultats també per poder fer activitats formatives presencials i el fet de que molts voluntaris són persones de certa edat ja i en situació de risc que han deixat momentàniament la seva activitat, la van haver de reconduir el nombre d'infants que tenen i van acabar decidint reduir-ne el nombre dels que poden seguir els cursos de suport i de formació. En una altra ordre de coses, us expliquem que Olesa enllesteix les obres de l'Hospital de Cervelló. En els darrers mesos s'han fet diverses obres a l'Hospital de Cervelló: substitució de la coberta de la torre de l'homenatge, restauració de diferents teulades i millora d'algunes zones interiors. També s'ha fet una reurbanització del pati, transformant-lo en un espai accessible a tothom, i a l'edifici medieval també ha agafat més protagonisme. Unes obres de millora i neteja de l'exterior que han comportat també la instal·lació d'il·luminació i panells informatius sobre el monument. Anem ara fins a Castellví de la Marca perquè l'Ajuntament fa arranjaments al nucli de Ratera. Aquests darrers dies l'Ajuntament de Castellví de la Marca ha procedit a fer diferents arranjaments en punts malmesos d'espais públics en el nucli de Ratera. Per un cantó s'ha protegit i reconstruït els laterals del pont del camí, atès que el talús d'un costat del pont es trobava en mal estat. A més, s'han retirat dos arbres que hi havia sota el pont. Una altra de les actuacions ha comportat substituir el tub de desembussament d'aigua del camí, donat que l'antic es trobava totalment embossat i impedia que l'aigua seguís el seu curs natural. I acabarem recordant que Cunit formarà part del primer e-bike tour del Penedès, que està previst en una primera data que tingui lloc el 21 de febrer, si les condicions que estiguin vigents així ho permeten. Aquesta data està fixada de forma provisional, atenent a la situació de restriccions que es decretin. El primer e-bike day Penedès és una iniciativa que sorgeix amb l'objectiu de promocionar els productes gastronòmics del territori, com són el vi, l'oli i el cava, en dues rutes en bicicleta elèctrica. Una manera diferent i atractiva de conèixer el territori a través d'aquesta iniciativa que impulsa el Consell Comarcal del Baix Penedès, l'Ajuntament de Cunit, l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Es podrà participar en aquest primer EBAC Day Penedès fent les inscripcions a la web de l'esdeveniment, on també es pot obtenir més informació.
Penedès en xarxa.
Som-hi, passen 7 minuts de 11:45. Tot seguit saludem el Carles Gala. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb el Carles parlem de pantalles, d'estrenes, de continguts audiovisuals, de xifres d'audiència, una mica de poti-poti al voltant de les pantalles.
Això mateix, i em poseu aquesta sintonia de Mandalorian i mentre unes ganes de que arribi la temporada, encara vaig esperar quasi un any, però bé, ara esperarem, esperarem.
Ja has devorat la primera?
Ja, o sigui, de Mandalorian hi ha dues temporades. Ja.
Dues?
Sí, hi ha dues temporades, són capítols curtets de 40 minuts i diria que hi ha uns 8 capítols, no sé si arriben a 10 per temporada, o sigui que passa ràpid, perquè hi ha gent que no l'hagi vist. i de fet és una sèrie d'aventures molt, molt divertida.
Comencem explicant què es cou a les pantalles. Per exemple, a la 2 de Televisió Espanyola es cou, s'estrena ja un nou programa sobre disseny.
Sí, recordeu que Televisió Espanyola, doncs, durant els últims mesos està augmentant força la programació en català i s'estan fent diversos programes interessants, alguns d'ells, i de fet arriba aquest programa que es va estrenar ahir i que es diu Helvètica. Helvètica és el nom d'una tipografia d'ordinador, és a dir, d'una font per escriure, i és la, diguem-ne, la font per excel·lència del món dels dissenyadors, i és un programa sobre això, sobre l'ofici, diguem-ne, de dissenyar, el disseny gràfic. I presenta aquest programa la Flora Saura i l'Òscar Dalmau.
Dilluns a un quart de set per la 2 de Televisió Espanyola a Catalunya. Per què un programa de disseny? Doncs perquè tot el que ens envolta és disseny, ho és aquest plató, la roba que vestim, ho és també la mascareta aquesta que portem ara, que ens tapa la major part de la cara. El disseny ens ajuda a entendre el món que ens envolta i també la seva història. De fet, a més, Catalunya i sobretot la ciutat de Barcelona són un referent a nivell internacional pel que fa a aquesta disciplina. Per tant, el que és estrany és no tenir un programa que parli de disseny a cap televisió en aquests moments i que parli de disseny en tots els àmbits i que ho faci no d'una manera elitista, sinó que ens acosti als secrets que hi ha al darrere de qualsevol cosa que es dissenya. Jo sé que teniu moltes ganes de parlar amb els presentadors del programa, que són la Flora Saura i l'Òscar Lama.
Doncs això, aquesta era part de la roda de premsa de presentació d'aquest nou programa, Helvètica, a la 2, que s'ho de veure els dilluns a un quart de set de la tarda, doncs com dèiem, un programa força interessant.
Farà gràcia veure aquest registre diferent de l'Òscar Dalmau, el rei dels concursos, aquí amb un altre rol, segurament.
Sí, a més, l'Òscar Dalmau sempre, si la gent que el segueixi, per exemple, a Instagram, ell sempre penja continguts relacionats amb el món del disseny gràfic. Per tant, jo crec que és per això que està en aquest programa, perquè al final ell és un friqui d'aquest món i li agrada moltíssim. I de fet, doncs, és una manera d'entrar també sempre algú una mica una cara famosa perquè sigui més interessant el programa.
A la 2, a la segona de Televisió Espanyola, al circuit català li volien donar un impuls, ens ho havies explicat, i sembla que mica a mica van agafant forma aquestes noves propostes, no?
Sí, de fet, déu-n'hi-do, perquè entre aquest i altres programes que també estan arribant, doncs la 2 recentment també va canviar, diguem-ne, de director al capdavant de l'emissora, i estan fent que sigui la cadena cultural per excel·lència de l'Estat, i això ho estan aconseguint i estan veient continguts molt interessants, en veritat. I també, diguem-ne, el circuit català, que com dèiem abans, doncs poc a poc, a més són molt persistents, van començar amb audiències molt baixes, però poc a poc els programes que estan emetent doncs veuen que comencen a recollir força audiència. Un exemple, per exemple, del programa del matí que presenta la Gemma Nierga, que es fa amb emissió conjunta amb Ràdio 4, de Ràdio Nacional d'Espanya, i la veritat és que el que estan fent és una emissió, han detectat que quan fa entrevistes la Gemma Nierga, doncs els hi dic que l'audiència millora, i per tant doncs estan potenciant moltíssim el que és la secció d'entrevistes molt de tu a tu, i això doncs ho estem veient en aquest programa de Cafè d'Idees, en el que a poc a poc doncs tot s'està posant a lloc i comencen a acompanyar-los les audiències.
Sí, entrevistes d'actualitat que després sents les declaracions repetides a totes les ràdios i teles.
Sí, cosa que ja et dic, els ha costat, porten ja mesos amb aquesta pedra, programació,
sí.
I a poc a poc sí que, bé, doncs com també és una televisió pública, es pot permetre aquesta espera perquè l'audiència vagi arribant, i de moment doncs sembla que sí que va responent.
D'estrena en estrena i tiro perquè em toca, anem per una estrena a Filmin.
Sí, una sèrie que va ser guanyadora del BAFTA sobre una sèrie dels fets reals, i estem parlant doncs d'una sèrie que parla de la desarticulació d'una xarxa d'abús sexual de menors a Anglaterra, i és un cas especialment controvertit i de fet pel paper de la policia en aquest cas, i també per les sospites de que les autoritats doncs no van actuar a temps, i de fet és una sèrie doncs punyent, una sèrie doncs que a Filmin presenten i que segurament té una factura important, i que s'anomena La Infàmia.
No és una prostituta, perquè no existe la prostitución infantil. Lo que existe son los abusos a menores.
Es parte del trato. Yo te compro cosas, tú me das cosas.
Mírate.
Das vergüenza, ¿sabes?
Lo único que hago es divertirme con mis amigas.
Dice que va a violar a tus hermanas y a quemar tu casa.
Quiero que vayas a la policía.
Ya lo hice.
No hicieron nada. Solo empeoró.
Una sèrie dura, eh? Una sèrie dura, aquesta de la infàmia.
Si aquesta no us fa el pes o ara no esteu per sèries d'aquestes dramàtiques dures, tens una altra proposta, en aquest cas de Netflix.
Sí. I romàntica, eh? Aquesta sí que és una altra història completament. Estem parlant d'una sèrie que s'estrena demà dimecres a Netflix, s'anomena El baile de las luciérnagas, Firefly Lane, i és una sèrie, doncs, com dèiem, una adaptació de les novel·les romàntiques de Tully i Kate, que són dues amigues íntimes que es coneixen des de ben petites i quan eren veïnes i també han viscut juntes els últims 30 anys, i a partir d'aquí doncs veurem totes les aventures que els hi passa amb aquestes dues veïnes en aquesta sèrie que, com dèiem, s'estrena demà dimecres, El baile de las luciérnagas, a Netflix.
Y durante más de 30 años esa amistad fue el centro de sus vidas. Esa chica está sufriendo cosas en casa que no te puedes ni imaginar. Yo voy a estar a tu lado, pase lo que pase. De mayores viviremos juntas, seremos periodistas famosas. ¡Soy una puta leyenda en ciernes! ¡Así se habla! No entiendes, no sabes lo que es el fracaso. Tú triunfas en todo lo que te propones. Es como si esta fuera tu vida y a mí me dejaras acompañarte. Tú eres mucho más valiente que yo. Tu familia, ese es el verdadero éxito. Yo nunca tendré eso. Me dio miedo intentarlo. Te necesito. Eres mi alma gemela, cabrona.
Els dimecres sembla que sigui el dia de les estrenes, perquè també ens portes una altra recomanació a Movistar Plus.
Sí, és una sèrie que, a més, la majoria de persones que l'han pogut veure doncs recomanen i que podia ser una de les sèries del mes de febrer, eh? I per tant, atents a l'estrena que arriba també dimecres, és Devil, a Movistar Plus, una sèrie que està ambientada a l'època del 2011, a Londres, diguem-ne, al districte financer, i és un thriller financer. Sí, això ja les categories ja comencen a ser complicades d'entendre, però aquest és un thriller financer. I la història és que al final tenim a un cap d'operacions del New York London Investment Bank, que és una empresa d'inversió en borsa, i a partir d'aquí és un banc d'inversions, i a partir d'aquí doncs aquesta persona està a punt del Massimo Ruggeri, que és el nom del personatge, està a punt de ser ascendit, però la seva dona, que és drogadicta, de cop i volta entra en un escàndol important, i a partir d'aquí doncs no li fan cap d'aquest banc, i comença doncs totes unes aventures d'ocultacions, d'interessos i d'aventures que faran que la vida d'aquesta persona, que semblava que fos tan tranquil·la, de cop i volta giri 180 graus. Aquesta sèrie que, com dèiem, s'estrena a Movistar Plus i s'anomena Devil.
You know how proud I am of you. How hard you work. How much you sacrifice. You deserve your success. No one deserves this kind of success.
Doncs aquesta sèrie, el Massimo, que és aquest personatge, com dèiem, que anava a ser cap d'operacions d'aquest banc, i a partir d'aquí doncs un gir en la seva vida fa que canviï tot plegat i entri en un món d'investigacions, de hackers i tot plegat.
Carles, amb tant estrena, amb tanta producció, suposo que hi ha sèrie A, sèrie B, sèrie C i sèrie D fins i tot, no?
Sí,
hi ha de
sí.
Tot.
Sí, el que passa, això estaria bé que ens ho classifiquessin, que ens diguessin on hi ha una enganxina, que ens diguin aquesta és la bona, i així ja sabríem directament a quina anar. Però sí, i de fet també hi ha sèries revelacions, sèries que moltes vegades inverteixen molts pocs diners i que de cop i volta es converteixen en un èxit important, llavors això també són sorpreses, són la revelació, diguem-ne. Però aquesta de Devil, que parlàvem ara de Movistar Plus, se suposa que ve amb un gran pressupost, amb un gran guió, i que és una de les sèries importants de cara a aquest any 2021. Veurem, perquè això també és veritat que molta gent hi aposta molts calés i que tenen molta confiança, però després a l'hora de la veritat el públic no la segueix, per tant veurem, al moment aquesta en parlen bé.
Sí, a mi el que em passa, suposo que és un fenomen que comparteixo amb altres espectadors, és que comences a veure sèries perquè l'argument et fa patxoca o has sentit una bona crítica o tu ens la recomanes, i després potser no passes del primer o del segon capítol perquè no t'acaba de fer el pes i allà es queda, no et sap greu.
Sí, i jo espero que algun dia algú ens ho expliqui realment si això és així o no, perquè jo crec que moltes vegades s'inverteixen molts diners en el primer capítol, capítol pilot, perquè així d'aquesta manera doncs, potser la productora pot vendre aquesta sèrie, aquesta producció, poden fer uns ingressos importants, i després la resta de capítols, quasi que diríem, ja no tenen cap mena d'interès, perquè el primer capítol ha passat tot el que havia de passar i quasi que l'han tancat a nivell narratiu, no? I amb aquell primer capítol que tu has vist, que potser pot durar una hora, que acostumen a durar més els primers capítols, doncs tu ja et quedes satisfet com haver vist una petita pel·lícula, no? Llavors ja està, tanques la sèrie i no te n'empenedeixes de deixar-la, no? Jo crec que això és un negoci, que això funciona així, que hi ha sèries pensades només en fent pilots, tot i que després fan més capítols. El contracte de Netflix et diu que has de fer 8-10 capítols, però ells pensen només, escolta, mira, jo li he venut a Netflix aquesta sèrie, funcionarà, tindran audiència durant els primers un o dos capítols i amb això ja ho tindrem fet, no? Després segurament no renovarà, que això és el més probable, eh? Però com a mínim el primer negoci està fet. I jo crec que la cosa va per aquí, tot i que després parlarem que aquest any 2020 s'ha fet menys producció.
Sí, sí, això que dius em recorda una mica la venda de fascicles, que començaves el setembre, el curs escolar, amb una pila de propostes als quioscos i llibreries, i després se sabia que molts d'aquests ja sabien que farien els calés amb el primer fascicle, on hi abocaven molts quartos i aquí ja en tenien prou.
Amb campanya, amb publicitat, tot arreu, no?
Ja sortien els números, i després no se seguia venent o fins i tot l'interrompien, no passava res.
Sí, de fet li posaves en un problema al quiosquer si volia seguir la col·lecció perquè realment no saben ni com s'ha de fer per continuar-les moltes vegades.
Exacte. Més estrenes. Dijous hi ha una nova proposta a Fox Life.
Sí, s'anomena Miss Fisher's Modern Murder Mysteries. Al final això és el que estem parlant. Doncs estem parlant d'una noia que viu en una petita ciutat, que és, diguem-ne, una policia normal, i de cop i volta la truquen i es converteix en una mega investigadora i que, a més, l'ajuda doncs, unes dones al voltant d'ella. És una sèrie d'assassinats, típica i tòpica, però en aquest cas amb aquest personatge que dels anys 60, més o menys, estem parlant d'una sèrie també d'època, entre cometes, però que a partir d'aquí doncs, veiem també el paper de la dona en aquella època i com l'ajuda doncs, a aconseguir-se a ser una gran investigadora coneguda per tothom. Eh? Aquesta sèrie que, com dèiem, s'estrena dijous a Fox Life.
Who is this girl?
Meet Peregrine Fisher.
You're Franny Fisher's niece.
God knows I need a good detective right now.
I'm more than happy to give it a whirl.
The place is swarming with police.
Has been a murder.
Sorry to drag you out of bed before midday.
Oh, I'll forgive you.
You're chasing a murder.
Doncs aquesta sèrie, com dèiem, Fox Life, el dijous, Miss Fisher's Modern Murder Mysteries.
Més propostes. Divendres tenim una altra estrena a Netflix.
Sí, una sèrie de ciència-ficció, un detectiu que investiga un cas d'assassinat i que de cop i volta es queda atrapat en una batalla entre el món visible i un regne subterrani habitat per criatures fantàstiques. S'anomena Ciutat Invisible, divendres a Netflix.
Da igual que intentes olvidar o intentes dormir. Es como si tuvieses a alguien pisándote el pecho.
¡Luna!
Quieres moverte, pero no puedes. Quieres gritar, pero no te sale la voz.
¡Papá!
Tú puedes salir de aquí, pero no va a salir de tu cabeza.
¡Papá!
¿Estás bien? Mi mujer ha muerto y no hay ningún culpable. Tienes que aceptarlo y pasar página. Se ha cerrado
la investigación. Doncs nova sèrie divendres a Netflix. Com sempre repetim, estem repassant només les estrenes, temporada 1. També hi ha més estrenes d'altres temporades al llarg de la setmana.
I tant, i tant. I avui ens portes xifres d'audiència.
Sí, perquè aquest mes ha sigut una mica diferent, no a Catalunya, que continua sent TV3 qui manté el lideratge d'aquest gener del 2021, però sí, diguem-ne que a les audiències a Espanya i a nivell doncs, de TV3, també a Catalunya, perdó, sí que és veritat doncs, que fins ara la segona emissora que acabava com a cadena més vista era Telecinco, però curiosament aquest mes a Catalunya la segona emissora més vista és Antena 3. Per tant, Antena 3 ha aconseguit situar-se com a segona opció a Catalunya, un paper que des del 2018 doncs, tenia Telecinco de manera pràcticament ininterrompuda, i la primera cadena de 3 Media doncs, comença l'any amb una quota de l'11%, una dada que suposa doncs, un augment de mig punt respecte al desembre i fa que superi doncs, Telecinco per primer cop, des, com dèiem, doncs, des del 2019. A més, també dic que com a grup també a 3 Media està per davant, però és que a Espanya sí que Telecinco ha acabat com a líder, però això ho porta fent des de fa moltíssims mesos i diria anys, però la diferència és que van aconseguir el lideratge just els últims dies del mes, perquè fins llavors Antena 3 anava per davant. S'hi acosta perillosament, diguem-ne, perquè Antena 3 sigui la cadena més vista. Per tant, sembla ser que a poc Telecinco està perdent audiència, que està perdent l'interès i que Antena 3, amb aquesta nova estratègia de comprar formats, la majoria coreans i d'entreteniment pur i dur i d'una emissora molt o un tipus de programa molt, molt blanc i molt obert per tota la família, doncs els està funcionant molt bé i per tant, doncs, sembla ser que Antena 3 podria acabar relallant si és que Telecinco de cop i volta no s'hi posa les piles a aquesta audiència, així que curiós aquest principi d'any 2021.
I com els hi ha anat a les sèries, a les produccions, aquests últims mesos? No massa bé, no?
Doncs sí que és veritat que el coronavirus el que està afectant moltíssim és això que dèiem, no? Doncs, la pandèmia va fer caure la producció de sèries per primera vegada en més de 10 anys i això ha fet doncs, que a Estats Units, per exemple, el 2020 s'ha estrenat 493 ficcions, una dada que suposa una disminució del 7% respecte al 2019, que es van llençar a 532. Per tant, sí que és veritat doncs, que ha baixat una miqueta, suposo, perquè no, pel que no s'ha pogut rodar durant aquests mesos.
Carles Gala, moltes gràcies. Dimarts més.
Aquí estarem, que vagi molt bé.
Gràcies, bona setmana. Cinc minuts i arribem a les 12. Sí. És dimarts i els dimarts acabem amb una història, amb una notícia que juguem a saber si és fake news, si és falsa o si és real, com la vida mateixa. Una secció que va a càrrec de la Lourdes. Bon dia de nou.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui us porto una notícia curiosa, graciosa, depèn de com es vegi, i diu tal que així: un hacker pirateja diversos cinturons de castedat intel·ligents i exigeix un rescat a les seves víctimes. Se hace tambores.
Clar, sí. Així amb el titular ens has de donar més detalls, Lourdes.
Us explico. Allà per 2015 molts es van emportar les mans al cap quan es van assabentar d'un peculiar accessori que estava causant furor a l'oest del continent Àfrica. El cinturó de castedat per a homes que es va començar a comercialitzar amb el pretext de protegir els homes de les seves dones. Aquests peculiars calçotets de ferro van fer el salt al mercat internacional. Tancats amb un cadenat d'extrema seguretat i fabricats en plàstic o cuir molt resistent, van trobar un cap de molts homes. Una de les empreses que es dedica a comercialitzar-lo és Cui, amb seu a la Xina, que ha llançat un cinturó de castedat intel·ligent per a homes, Selmate, que gaudeix de bastant èxit comercial. No obstant això, sembla que el fet que sigui intel·ligent ha estat la seva perdició, no perquè es tracti d'intel·ligència artificial i vagi a dominar la raça humana a través dels genitals, sinó perquè s'ha produït una fallada de ciberseguretat en què un pirata informàtic ha decidit aprofitar per a bloquejar diversos d'aquests cinturons i està extorquint a les seves víctimes per alliberar-los. Però com s'han vist en aquesta situació? La culpa la té la intel·ligència de l'aparell, que es controla de manera externa. El cinturó en qüestió es bloqueja amb l'APP de l'empresa durant el temps que decideixi l'usuari. El problema va ser que el fabricant del cinturó, utilitzat molt en la comunitat BDSM, és a dir, pràctiques eròtiques lliurement consensuades com el bondage o la dominació, havia deixat una API exposada, donant una oportunitat d'or als delinqüents malintencionats perquè prenguessin el control del dispositiu. Així, un d'ells control d'uns quants cinturons i ara exigeix que se li pagui un rescat en forma de bitcoins si volen recuperar la seva llibertat. El que deia el hacker a les seves víctimes és: el teu membre és meu ara. segons han confessat algunes d'aquestes víctimes al portal Motherboard, a les quals demanava un rescat de 0,02 bitcoins, que sembla que no sigui res, però que en total són 570 euros i que asseguren que els seus aparells estaven totalment tancats i no podien llevar-los-hi. Un d'ells fins i tot va confessar que s'havia quedat tancat, entre cometes, durant 3 dies sense poder fer res. Segons el portal TechCrunch, la policia va obrir una recerca després de diverses denúncies per part dels usuaris. Els investigadors van contactar amb Qui per informar del que estava succeint i des de l'empresa van admetre l'error. Els desenvolupadors haurien llançat una nova API per a nous usuaris, deixant l'API vulnerable per als ja existents i provocant així el caos. De moment, els membres han estat alliberats, però continuen les recerques.
La marinera, eh?
Tela.
Cada setmana és més sorprenent aquesta fake. O no.
Encara em queden molts programes, per davant. La pregunta és certa o es l'he colada?
Jo dic que sí, jo compro, dic que és certa. Em crec això del hacker i els bitcoins i els cinturons aquests que no s'obrien.
Doncs sí, és certa.
Sí?
Aquesta notícia va saltar ahir a La Vanguardia i al 20 minuts i a uns quants més mitjans de comunicació, però si més no era curiosa que jo no sabia que existien aquests cinturons de castedat per homes i que se'ls havien, doncs, que els havien quedat enganxats durant molts dies. En fi, no donarem gaire informació als hackers perquè mai se sap com poden acabar aquesta mena d'artilugis.
Déu-n'hi-do, no l'havia llegida, eh? M'he llançat a la piscina, això que fos a la Xina, i he dit, va, per... Avui tanquem programa, demà hi tornem.
Fins demà.